Seguim el Penedès Gama Extra endinsant-nos ara en el Hub, aquesta secció sobre tecnologia i comunicació que cada setmana ens arriba de la mà del Jordi Canxales i la Laia Paretes, de l'empresa vilafranquina La Fatxenda. Laia, Jordi, molt bon dia i gràcies per ser-hi una setmana més.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
La setmana passada vam parlar de la incidència de les xarxes socials en els moviments socials. Molt interessant, si no vau escoltar, recupereu la secció al podcast de Ràdio Televisió Vilafranca i avui ens proposeu parlar de rumors, de mentides i de desinformació.
Exacte, Sílvia. Constantment rebem un munt d'informació a través de diversos canals. Rebem tanta i tanta informació que no som capaços de processar-les. Estem, com si ho diguéssim, empatxats d'informació i no la podem digerir. De fet, l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, va introduir el concepte infodèmia, és a dir, un excés d'informació correcta i falsa que s'expandeix moltíssim en un curt període de temps, igual que ho fan els virus.
En aquest context es fa difícil discriminar allò que és cert del que no ho és, oi?
Sí, i avui comptem amb tota una experta en la matèria. Es tracta de la Nereida Carrillo, que és doctora en Periodisme i Comunicació, professora de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona i presidenta de l'associació Learn to Check, que és una associació sense ànim de lucre que treballa per l'educació mediàtica en verificació digital i per impulsar el pensament crític a l'hora de consumir i produir informació. Learn to Check ha format a més de 9.000 persones els darrers 5 anys i ha treballat amb més de 60 entitats de tot l'Estat. És autora del llibre Fakeover, de l'editorial Flamboyant, que és un manual rigorós i entretingut per aprendre a verificar. Com a periodista, ha col·laborat al diari Ara i ha treballat a la web de notícies de TV3 i a les redaccions de Barcelona i Tarragona de la cadena SER.
Doncs escoltem-la.
Comencem situant-nos parlant en propietat. Segur que heu sentit conceptes com fake news o desinformació. Com ens hi hem de referir exactament i en què consisteix? Ens ho explica la Nereida Carrillo.
Normalment l'expressió més coneguda és fake news, però nosaltres parlem de desinformació. Hi ha un consens entre els acadèmics i els periodistes, les periodistes, per parlar de desinformació. I com l'entenem? Doncs la desinformació és aquella informació falsa, errònia o enganyosa que es distribueix de forma sistemàtica, de forma intencionada, per tal d'enganyar, per tal de manipular a l'opinió pública. I això es fa per diversos motius. Normalment, un motiu de pes és perquè la desinformació és molt lucrativa, és un negoci, però també es fa amb intenció política o de vegades també per guanyar protagonisme. I el més important d'aquesta desinformació és que causa danys públics, ens perjudica a tots. No és només una informació falsa o una mentira innocent, sinó que són mentides amb conseqüències molt importants per a les nostres democràcies i les nostres societats.
La desinformació, de fet, com deia, té un impacte en diversos aspectes de la nostra vida, per exemple, en l'àmbit polític.
A nivell polític, la desinformació està orientada a alterar el resultat d'uns comicis, a beneficiar un candidat o una candidata o un altre, però també a crear confusió, a provocar abstenció, a crear desconfiança en el procés electoral, en les institucions democràtiques, val a dir, però que molt poques vegades ho aconsegueix. Però sí que genera desconfiança a mig i llarg termini, genera desconfiança en el sistema democràtic i en les institucions democràtiques.
També en l'àmbit de la salut.
Ho vam veure en la pandèmia, com ens afecta, però també abans i després de la pandèmia, la desinformació, per exemple, que està orientada a promoure dietes sense evidències científiques i que poden ser perjudicials per a la salut, o a desorientar la gent gran quan els diu que aquest aliment o aquest altre provoca càncer o que si els menges no tindràs mai càncer i aquest tipus de coses. O també doncs, que el que fa és que la gent no tingui tanta adherència als tractaments i que confiï en solucions miraculoses que veuen per internet.
Té repercussions, a més, en la convivència, contribueix a la polarització i afecta els nostres drets.
Tota la informació falsa i que està destinada a generar odi doncs a determinats col·lectius, com poden ser les dones, el moviment feminista, els migrants, els homosexuals, i després també la desinformació vulnera els nostres drets, no? El dret a la participació política sense interferències, el dret a la intimitat, el dret a la pròpia imatge, per exemple.
Es distribueix, a més, segons Carrillo, per canals molt diversos.
Un dels majoritaris són WhatsApp, són Telegram. Moltes vegades es distribueix per entorns més tancats, on és més difícil saber l'origen d'aquesta desinformació i com circula. Però val a dir que la desinformació ha existit sempre i que ara és més nombrosa i més viral i més sofisticada tecnològicament, i ens arriba per diferents vies. Per les xarxes socials, per suposat, hi ha diversos nivells d'implicació, però per TikTok, per Telegram, per Instagram, per Twitter, i després, doncs, això, no? També per altres vies, i també en entorns offline, no? És a dir, a través de converses o a través de vegades a través de mitjans de comunicació tradicionals.
Per verificar una informació, des de l'associació Learn to Check ens proposen utilitzar un mètode bastant curiós, és el mètode Pantera, per caçar aquestes notícies falses i aquests rumors. De fet, es tracta d'un acrònim, P-A-N-T-E-R-A, cada lletra correspon a un concepte, per exemple, P correspon a procedència.
Procedència vol dir cita fonts, aquest article, és una font o diverses? Són fonts expertes, són fonts testimonials, perquè és important saber quin és l'origen d'aquesta informació i si són diverses fonts fiables. La A és d'autoria, és saber qui ha publicat aquella informació. És un periodista, un mitjà de comunicació seriós, és un canal de Telegram negacionista, és un mitjà de comunicació satíric. La N és de novetat, són dades antigues, desfasades o actuals. La T és de to, si és un to humorístic, si té faltes d'ortografia. La E, molt important, són les evidències, i és si realment tenim proves, tenim evidències de que aquella informació, aquell contingut, aquella fotografia o aquell vídeo són reals. La R és de rèplica, i això vol dir anar a buscar els comentaris per si algú ja ens ha avisat que aquella informació, doncs, està manipulada, està descontextualitzada, és falsa, i així ens n'adonem. I la A és d'amplia, vol dir vés a buscar més fonts, vés a buscar més informació.
Per verificar una imatge, per exemple, disposem d'altres eines.
Per exemple, una cosa que podem fer a l'hora de contrastar una fotografia és fer el que s'anomena una cerca inversa d'imatges. Per exemple, utilitzant Google Images o Google Lens, que vol dir fer una fotografia o pujar aquella fotografia a l'eina, a Google Images, a Google Lens, i el navegador ens diu en quines webs apareix. D'aquesta manera podem veure si és antiga i ens l'estan fent passar per una fotografia actual i, per tant, està descontextualitzada, o bé si hi ha altres versions d'aquella mateixa imatge i, per tant, hi ha una versió que és real i altres que estan manipulades.
Learn to Check és una associació sense ànim de lucre, com ens explicava el Jordi, que treballa per l'educació mediàtica.
Ja fa des de 2018 que ens dediquem a aquesta formació, i ara mateix Learn to Check treballem en quatre línies. La primera és la formació, fem tallers, escape rooms de verificació digital, tallers per a adolescents, per a joves, però també per a famílies, per a docents, per a bibliotecàries, per a professionals, per a gent gran i per a tot tipus de públic. I són tallers pràctics i innovadors. La nostra segona línia de treball són projectes d'alfabetització mediàtica que fem amb partners com UNICEF Espanya o com la Diputació de Barcelona o la Comissió Europea o el Parlament Europeu, i són, doncs, projectes que treballen una doble vessant, no? La capacitació, aprendre a verificar, a ser crítics amb la informació, però després també l'empoderament, no? El fer alguna cosa per als altres. La tercera línia de treball és la recerca, perquè la majoria de persones que integrem l'equip de Learn to Check venim de la universitat, de l'acadèmia, i ens interessa fer recerca i fer transferència. I la quarta línia de treball són els materials didàctics que fem a través de la nostra web o a través de situacions d'aprenentatge per a llibres de text o per exemple, amb l'edició de llibres com el llibre Fake Cover, que està en català, en castellà i en altres 12 idiomes i que és un llibre doncs, didàctic per a tot tipus de públics.
A més, de cara al curs vinent, tenen previst engegar dos nous cursos, un sobre desinformació i intel·ligència artificial, molt interessant, i un altre sobre desinformació de gènere i violències masclistes.
Hem après molt escoltant la Nereida Carrillo, doctora en Periodisme i Comunicació i presidenta d'aquesta entitat a la qual cal seguir Learn to Check.
Sí, ens ha servit per situar-nos i parlar, com dèiem a l'inici, en propietat. També per posar en valor la importància de verificar, de contrastar tot allò que ens arriba. Mireu, a continuació us proposem una sèrie d'exemples que hem extret de diferents portals web que es dediquen a la verificació, com poden ser Maldita.es, FVerifica, Verificat, entre molts d'altres. El que volem és que conegueu exemples reals de desinformació.
Fantàstic, doncs som-hi.
L'any 2020 van començar a circular per les xarxes socials una sèrie d'imatges satèl·lit capturades a través de Google Maps, on es veuen una sèrie d'embarcacions a la costa de Mauritània. Hi ha diversos usuaris que les van compartir dient que es tractava de barques plenes d'immigrants il·legals preparats per envair les costes espanyoles.
I no era cert això que deien aquests usuaris?
Doncs no, resulta que no es tracta d'embarcacions preparades per la sortida d'immigració irregular cap a les costes canàries, com deien moltes de les publicacions, sinó de petites barques de pesca tradicional que estaven amarrades a un port de Nouadhibou, que és la segona ciutat a número d'habitants de Mauritània i nucli important del sector pesquer.
I com podem saber que això no era veritat? Com podem verificar aquesta informació?
Segons el portal web FVerifica, i també ho veiem a Neutral, que és un altre portal web que es dedica precisament a la verificació, la pròpia cerca dels autors que comparteixen aquests vídeos ja indica que es tracta del port artesal de Nouadhibou. Només fent una cerca ràpida per internet, veiem que aquest port habitualment està ple d'embarcacions pesqueres, no només aquest any 2020, sinó en altres moments de l'any. I a més, també hi ha una eina que us convido a notar-la, que és Fact Check Explorer, que si entrem veureu que té una aspecte bastant similar al buscador de Google, i si allà introduïu paraules clau, com per exemple embarcaciones, Mauritània, Nouadhibou, que és el nom del port que indica el Google Maps, doncs ja en surt un enllaç que desmenteix precisament aquesta informació. El Fact Check Explorer el que ens ajuda precisament és ens dona una sèrie de links d'aquests portals web que es dediquen a la verificació que ens alerten, que ens avisen que aquelles informacions no són certes.
No és el primer vídeo d'aquestes característiques publicat a les xarxes socials. Hi ha altres informacions falses publicades relacionades amb suposades embarcacions d'immigració il·legal, que no ho són. A més, una de les coses que també acostuma a passar sovint és que aquests continguts doncs, es desmenteixen per part de verificadors, com has explicat, Laia, i un cop ha passat un cert temps, tornen a aparèixer a través de les xarxes socials i cal tornar-ho a desmentir.
Doncs va, posem més exemples.
Últimament s'ha fet viral un vídeo on hi apareixen musulmans resant en un carrer i que va acompanyat d'un missatge que assegura que es tracta d'un ritual realitzat a la ciutat de París durant la presidència d'Emmanuel Macron. És un vídeo que s'ha difós recentment a través de Twitter en una publicació compartida centenars de vegades.
I no és cert aquest vídeo, no és real.
Aviam, el vídeo és real, però l'associació que es fa amb la capital francesa és falsa, tal com expliquen des del portal web especialitzat en fast-checking verificat. El vídeo es va gravar a Moscou entre el 2021 i el 2022, tal com mostra una cerca inversa d'imatges a Google, que ens ha explicat, com ens ha explicat la Nereida. Altres agències pertanyents a la International Fact Checking Network, com Maldita.es i Al News, també van verificar que aquest contingut classificat com a contingut impostor.
Tela marinera. Doncs va, posem un últim exemple.
Acabem parlant de futbol. Aquest estiu s'ha celebrat l'Eurocopa de futbol i un dels jugadors que ha tingut més repercussió mediàtica ha estat el Lamine Yamal. Doncs hi ha un usuari a X, abans coneguda com a Twitter, amb el nom de jugador que fa servir la seva imatge per vendre un joc online.
I què ha passat amb aquest cas?
Doncs, segons ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, que té un portal web especialitzat, que es diu Fets o Fakes, que ho recomanem molt, 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 que el visiteu de tant en tant.
Amb el Carlos Baraiber.
Exacte, un crac en desinformació i verificació d'informació. Doncs aquest compte no és propi del jugador. De fet, Lamine Yamal només té usuari a Instagram i a TikTok, no a Twitter o a X. De fet, aquest suposat compte ja explica doncs, que és un compte fan o paròdia, i ho diu a la seva bio, però molts usuaris doncs, no miren la bio abans de compartir un determinat contingut. Moltes vegades hi ha comptes, no?, paròdia, que precisament ja ens ho alerten. No? També un element que despista és que té el tic blau de compte verificat, però, tal com recorden, precisament des d'aquest portal de Fets o Fakes de Catalunya Ràdio, encara que hi hagi el tic blau, cal recordar que no demostra que sigui el compte real, en aquest cas de Lamine, sinó que ara, per tenir-lo, ja es paga una quota a Twitter i, per tant, ja se't verifica el compte.
Ostres, nois, quantes coses que hem de tenir en compte. Estic una mica desbordada.
Doncs sí, cal destinar-hi temps. Cal verificar tot allò que veiem abans de compartir-ho. No? Com deia la nostra experta d'avui, aplicant el mètode Pantera, a través de la cerca inversa, per exemple, d'imatges a Google, o a través d'eines com el fact-check Explorer, que us hem explicat.
Doncs acabem amb una recomanació. Laia, avui en forma de llibre.
I com no pot ser d'una altra manera, ho recomanem molt fort, ella ja ho ha fet, el llibre Fakeover, de la Nereida Carrillo, un manual molt, molt, molt entretingut i rigorós per aprendre a verificar la informació i per convertir-nos en autèntics caçadors de mentides. Com abans ens explicava el Jordi, està publicat en aquest cas per l'editorial Flamboyant i està dirigit, Jordi, que tu que l'has llegit molt, molt, molt intensament, a tot tipus de públics, no?
Així és.
Fantàstic. Prenem nota d'aquesta recomanació tan i tan útil. Moltes gràcies a tots dos i fins d'aquí a una setmana.
Fins la propera.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Cinc minuts i escaig i arribarem a 11:15. Sabeu que tenim cita amb l'actualitat que ens acostaran els companys dels serveis informatius i ho farem de la mà del Sopa de Cabra i els teus somnis.
Més lluny de les estrelles, a l'altra cara del mirall, on tot és més senzill d'entendre, la porta espera oberta. Un pas i ja el teu cor desperta, un salt somnis que t'estan esperant.
els peus a terra, el cor volant. Endins el sentiment és tendre, volem seguir somiant.
Cada dijous, a 9:15 del vespre, a la sintonia de Ràdio Vilafranca, El cinema de la setmana. Un programa presentat i realitzat per Toni Inglada i Josep Ferrer. Tota la informació de la cartellera vilafranquina cada dijous. I un mini concurs amb preguntes molt fàcils a l'abast de tothom per guanyar invitacions per la Sala Assassí del Cineclub Vilafranca i el Cinema Kubrick. Cada dijous, a 9:15 del vespre, tot el cinema a El cinema de la setmana, a Ràdio Vilafranca.
Cal Vicentó, sempre al teu costat, des del segle XVIII t'oferim qualitat. Tot el que et cal en adrogueria, tot el que vols en perfumeria. Si vols experiència, comprar amb il·lusió, vine a les botigues de Cal Vicentó. Cal Vicentó.
Bon dia, són 9:15.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Comencem un nou flaix informatiu per repassar l'actualitat vilafranquina i penedesenca. Vilafranca en Comú exigeix a l'equip de govern de Vilafranca que replantegi les reformes de circulació fetes al centre de la vila perquè perjudiquen la mobilitat segura a peu i en bicicleta. Passades 3 setmanes dels canvis de mobilitat que s'han realitzat al centre de Vilafranca, especialment en l'encreuament de les Rambles de Nostra Senyora i Sant Francesc, i vistes les conseqüències que han generat amb multitud de queixes de vianants, Vilafranca en Comú exigeix a l'equip de govern que doni marxa enrere i replantegi la mobilitat en aquesta zona de Vilafranca. Quan es va debatre el pla de mobilitat de Vilafranca, ja van fer arribar l'equip de govern que no entenien en què beneficiaven la mobilitat els canvis en el sentit de circulació dels carrers de Calbolet i General Cortijo. Però el més greu és que els canvis de senyalització han empitjorat la circulació, assegura Vilafranca en Comú dels vianants, que han perdut 3 passos en què tenien prioritat absoluta i que ara han de compartir amb els cotxes mitjançant semàfors. La decisió presa per l'equip de govern va totalment en contra de la idea de pacificar el centre de la vila pels comuns i de prioritzar els desplaçaments a peu i en bicicleta tal i com marca el propi pla de mobilitat de la vila. Per aquest motiu, Vilafranca en Comú demana a l'equip de govern que retorni a la situació anterior i que cerqui amb tots els grups municipals les solucions adients. I segons dades de l'IDESCAT, l'any 2023 la comarca de l'Alt Penedès ha vist néixer 836 nadons, xifra similar a la de l'any anterior, però molt inferior respecte a l'any 2008, on es van produir 1.400 naixements. A l'Hospital de Vilafranca també s'ha mantingut la natalitat respecte a l'any 2022. S'acullen al voltant de 400 parts a l'any, assolint el pic més alt també a l'any 2008, amb 785 parts. La llevadora Glòria Villén explica que habitualment Vilafranca continua la mateixa tendència d'augment o de decreixement de natalitat que el conjunt de Catalunya. Amb el pas dels anys, a l'Hospital de Vilafranca han notat que la mitjana d'edat de les dones, que són mares per primer cop, ha pujat al voltant dels 35 anys. Tot i que la medicina facilita que cada cop més es puguin tenir fills a determinades edats, Villena recorda que l'edat és un factor de risc en l'embaràs. En aquests casos, el Servei de Ginecologia i Obstetrícia ha de fer més seguiments a la futura mare. Arrel de la pandèmia, també hi ha molts tràmits al voltant del naixement d'un nadó, que es poden fer telemàticament, com són l'alta a la Seguretat Social, la targeta sanitària o el permís de maternitat-paternitat. I des de fa uns anys, els hospitals públics i des d'enguany alguns privats també donen l'opció d'inscriure el nadó al registre civil. Música. En marxa els assaigs dels Verds per la Festa Major dels Petits de l'1 de setembre. El dia 1 tindrà lloc la Festa Major dels Petits i amb ella la seva particular actuació castellera, una diada en què, a diferència de les altres, hi podran participar nens i nenes que habitualment no formen part de la colla. És per això que des dels castellers de Vilafranca han programat 3 assaixos a Cal Figuerot en format de portes obertes durant 3 divendres d'agost. El primer va tenir lloc el passat dia 2 i els altres dos seran els pròxims dies 16 i 23 d'agost, a 8:15 de la tarda, tot plegat per apropar els castells als infants i que aquests puguin iniciar-se dins del món casteller. En aquest sentit, a l'actuació del dia 1 s'hi podran veure castells senzills perquè hi puguin participar tothom. Els infants que ho desitgin poden assistir als assajos inscrivint-se de manera prèvia. No obstant això, per inscriure's no és estrictament necessari. N'hi ha prou en presentar-se a Cal Figuerot i omplir un formulari. Acabem aquest flaix informatiu explicant-vos que aquest dimarts es presentarà l'estampa de la Festa Major 2024. Els administradors i les administradores de la Festa Major, Arnau Martí, Imma Badell, Imma Galofré, Iris Serra i Josep Maria Feliu, presentaran l'estampa de la Festa Major de Vilafranca 2024, elaborada per la il·lustradora Cristina Gallardo Cendra. Ho faran avui a partir de 8:15 del vespre en un acte obert a tothom entre vinyes al camí de Sant Pau.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Superoferta, superoferta, superoferta a Cal Vicentó. Sí, sí, perquè ara a Cal Vicentó posem un producte estrella cada setmana a un preu imbatible. Cada superproducte estarà uns dies en oferta especial. Emportis els millors productes de perfumeria i de drogueria a un preu d'escàndol. Podrà veure els productes en superoferta als nostres aparadors i cartelleria exterior. Aprofiti l'ocasió. Cal Vicentó, a Vilafranca, al carrer dels Ferrers 10, al carrer Gelida de l'Espirall, a la Rambla de la Girada i a l'Avinguda de Tarragona, polígon de mercaderies. També a Sant Sadurní, Vilanova i el Vendrell. Sempre a prop seu. Perquè sabem el que necessiteu. Perquè tenim molts anys d'experiència. Perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès. Tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa.
Passen 6 minuts de 11:15.
Ràdio Vilafranca.
Cedim ara l'antena al Carles Folguera i a l'Aina Soler.
Cada setmana amb el Carles Folguera, la seva secció L'Esport i l'Èxit, ens endinsem en el món de l'esport i en les claus que ens porten a ser molt exitosos i a arribar tot el que volem arribar, cosa que també podem traduir en altres àmbits, que no cal que sigui l'esport, sinó que podem traduir a altres aspectes de la vida i això vosaltres us ho agafeu com vulgueu. Bon dia, Carles.
Bon dia.
Aviam, Carles, com estàs, primer de tot?
Molt bé. Amb moltes ganes, amb molta energia.
Com va l'estiu?
Bé, molta calor, molta però calor, Ho suportarem i endavant.
Aquí posem l'aire a tope.
Sí, aquí s'està bé, aquí s'està bé. A l'estudi s'està bé.
Carles, hem parlat de moltes coses ja, estem una mica a l'equador de
la secció. Una mica fars.
No, fars mai. Però encara hi ha molts temes a tractar. Avui parlarem d'un tema que va sortir a les primeres setmanes, talent i esforç. Què vol dir una cosa amb l'altra? Com discuteixen una amb l'altra? Què és el que més hem de treballar? Si el talent o l'esport? Ai, l'esport, l'esforç. Explica'ns primer una mica. Com ho veus, això?
Bueno, que és la incògnita que sempre es diu, no? És a dir, qui acaba triomfant és aquella gent que té talent, que és innat, que ja de per si té condicions, o és la gent que realment hi fica tota la carn a la grella perquè després se'n pugui sortir, no? Jo sempre dic que, però és un tema molt personal, que crec que el talent té a veure també amb aquesta part no tan, com t'ho diria, no tant d'habilitat, no tant d'allò que em fa diferent, allò que ha de per si ja se'm dona bé, sinó que hi ha associat a aquella ambició, aquella actitud. Sempre parlem de talent, aptitud, i esforç igual a actitud, no? I em sembla que ho vam comentar en capítols anteriors, el fet del talent suma, i és molt important, i jo no conec a gent molt brillant, que se n'hagi sortit sense talent. Uh-huh. Però a la vegada sé de molta gent que sense tenir tant talent, tenint aquella actitud, ha estat capaç de ser número 1 o estar al capdamunt del procés esportiu.
Ho has avançat una mica, però què és el talent? Què considerem talent?
Jo et diria que, és que, clar, si em fas conceptualitzar això, jo et diria que és allò que se'ns dona molt bé. Hi ha gent que ho diu d'una manera innata, jo et dic que en qualsevol àmbit de la nostra vida és allò que ens fa especials, ens fa diferents, que se'ns dona bé, i que tant nosaltres sabem que se'ns dona bé com l'altra gent veu amb nosaltres que se'ns dona bé. És a dir, hi ha gent que toca la guitarra excepcionalment bé, hi ha gent que fa uns fulls d'Excel espectaculars, hi ha gent que sap parlar en públic d'una manera increïble i que sap tocar les emocions i sap tocar el que sigui, hi ha esportistes que tenen una habilitat extrema per prendre la millor decisió en un moment determinat i per sortir-se'n de tot i acabant sent eficients i eficaços amb allò que estan, no? Per tant, jo et diré allò que ens fa determinants, que ens fa especials, que ens fa diferents i que se'ns doni bé. Molts cops parlem d'aptituds, molts cops parlem d'habilitats, d'allò diferencial.
Ara potser amb aquesta pregunta marxem una mica del tema, però hi ha el tema de les diferents intel·ligències que té una persona, no? La intel·ligència, ara me les inventaré perquè no me la sé, creativa, tot això. I a l'escola només se'n treballen una, dues. Tu creus que si arribéssim a treballar totes les intel·ligències, tothom tindria algun talent en un d'aquests camps, en el camp que té més gran? O
no ho sé si destacaríem més, però jo crec que sí que ens aniríem més bé com a societat. Ficaré un exemple. Molts cops ara es parla del mal que fan les xarxes socials per el ciberassetjament o perquè ens fiquem en la vida dels altres i els hi podem fer molt mal, amb la foscor de que ningú sap que som nosaltres el que li estem dient una cosa negativa a una altra persona. Jo et ficaré un exemple. Si estéssim educats de manera en ser autònoms emocionalment, en que no en generés ràbia o fins i tot tristesa algun comentari d'algú que ens fa que ni el coneixem, i que fins i tot si aquesta persona, amb tot el respecte del món, té aquest sac de brutícia a les seves esquenes, i jo entenc que és la seva vida, però això, tu em pots dir que sóc lleig, que sóc dolent, però la decisió final de com jo m'agafo això que m'estàs dient depèn de mi. I això és el que normalment no estem educats a fer. És acció-reacció. És a dir, a mi em diuen que sóc dolent, que sóc una mè, o que sóc negre, o que sóc no sé què, o de manera dèspota, què faig jo? Reacciono i què acabo fent? Un pas més. L'insulto, m'enrevio, o fins i tot em puc violentar amb aquesta persona. No, les temes. Tu pots dir el que vulguis de mi i jo prenc la decisió de que no m'afecta en absolut allò que tu em dius. Doncs jo crec que la gestió de les emocions en tot l'àmbit de la vida és clau. Des de com gestionem l'alegria, des de com gestionem la tristesa, des de com gestionem la ràbia o de com gestionem les pors. Llavors, per mi, aquestes quatre, després n'hi ha més que acaben barrejant-se entre elles i que donaria per una allau de colors diferents, no? Però jo crec que aquest aspecte per mi és molt important, no? Per exemple, capacitat crítica. Ens ensenyen a ser crítics respecte al que ens diuen, al que ens ensenyen, al que veiem, al que sentim, al que escoltem. Llavors, jo crec que això jo crec que és important i s'hauria cada cop més, com a pedagog en l'àmbit educatiu, incorporar aquests elements.
Tornem al tema. Totalment d'acord, eh? Tenim talent. Posa-li que tenim un talent. Què fem amb aquest talent? Com treballem aquest talent? Tant per explotar-lo com per no deixar-lo de... jo, com que sóc hàbil amb X coses, ja em serveix.
És que en l'àmbit esportiu ens passarà sovint que nosaltres podem tenir el nostre talent, i pot ser fins i tot molt bo, però és que hi ha gent que competirà amb nosaltres que potser també té aquest talent o més talent que el nostre. Llavors, és talent com algo diferencial, com algo distintiu, que tenim algo que ens fa bo a nosaltres? No sé, sí, però és que els altres, que competiran amb nosaltres en esports col·lectius, en esports d'enfrontament, també el tenen, no?
No és exclusiu.
Clar, no és exclusiu. Llavors, què vol dir? Que, evidentment, hi hauran valors, hi hauran actituds, hi haurà una disciplina, hi haurà una perseverança, hi haurà una paciència, ens passaran coses en tot aquest procés formatiu, i aquí s'hi sumarà la meva capacitat, la meva actitud respecte a com encaro això, com encaro que algú pugui ser tan o millor que jo.
I aquí, digues.
No, em reinvento, aprenc, milloro, em disciplino, treballo més qualitativament, perquè a vegades la gent es pensa que és qüestió d'hores. No, jo sempre dic que hi ha dos tempos. El cronos, que és el que dura un entrenament, que pot ser hora i quart, hora i mitja, depèn dels esports, 2 hores, ja no et dic si gimnàstica i rítmia pot durar molt, sinó el grau de qualitat respecte a aquelles hores que nosaltres li dediquem. Això és el que, no sé si són els grecs, en dient el tempo kairos, no? La qualitat respecte a aquell temps. És a dir, com visc aquest entrenament? Quin grau d'aprenentatge faig sobre aquell entrenament? Quina qualitat té? Què m'enduc d'aquell entrenament? Què he incorporat? Clar, i aquesta és la clau. No és tant quantitativament tot, sinó com li trec suc a aquest tempo.
Ostres, això és important. Ara m'ha sorprès, perquè, clar, sempre pensem en entrenament d'hores, no? De posar-hi hores, hores i hores, i al final tota la raó...
Jo et ficaré un exemple molt meu, i molt personal. Uh-huh. Quan jo jugava a hoquei, i ho parlaries amb els meus excompanys, i són molts, i ens portem molt bé, ells et dirien del Carles Folguera que molt, molt, molt treballador no era. Vale? És a dir, que com a molt... Vale, jo estic d'acord, és a dir, però jo la qualitat que tenia respecte a allò que jo feia era molt marcat. Per exemple, el grau de visionats de vídeos que jo feia, de porters similars o no similars per intentar incorporar, per veure què podia aprendre, què podia modificar, quin element tècnic podia incorporar. És a dir, clar, va arribar un moment que jo em vaig anar deconstruint a mi mateix el com era com a porter, fins al punt de que aquella qualitat de temps que jo li dedicava no era sol entrenar, fer... No, era també creatiu, era també de buscar coses que jo podia incorporar al meu físic sobre elements tècnics que tenien altres, i m'ho feia a la meva manera. Per tant, quan parlem de treballar, estem també parlant d'aquests aspectes, vídeos, anàlisi... Els meus companys, alguns companys, quan jo tenia 12-13 anys, a un torneig que es feia aquí, per exemple, a l'Enxaneta, tots després del nostre partit estan fent-se l'entrepà, i que és molt lícit, i el seu cacaulat. I el Carles Folguera es quedava al darrere d'una porteria veient quins moviments fer un altre porter. Doncs això, per mi, també és ser innovador, és ser treballador, i és buscar millorar.
I és una visió diferent.
Una
no?
visió diferent, sí.
Aquí també és on entra, llavors, tot el tema de l'esforç, de la disciplina, dels hàbits...
Per mi és fonamental. Per mi, jo sempre dic que la qualitat com a esportista la marcarà els teus valors que tu tens. I quan dic valors, no és que jo digui que el Carles Folguera és humil, és perseverant, és sacrificat, és tot el que nosaltres vulguem ficar. No. És a dir, jo crec que no som tant nosaltres que els hem de conceptualitzar, sinó per allò que nosaltres fem en el nostre dia a dia, i per la coherència que amb allò que fem, tu hauries de veure en mi el que sóc humil, sóc treballador, sóc disciplinat, sí? És a dir, no és tant de dir-ho jo, sinó amb el meu fer, amb allò que tu veuries visible en mi, diries, hòstia, el Carles, quin esforç té, quina disciplina té, quina perseverança, quina humilitat té, aquesta capacitat d'escoltar el que diu l'entrenador, de donar les gràcies, hòstia, que empàtic que és, que... Clar, no ho he de dir jo, és a dir, s'ha de fer.
S'ha de demostrar.
Clar, s'ha de demostrar, i això jo crec que és molt important, és a dir, aquest treballar aquesta disciplina i aquests valors és essencial en acabar sent millor en totes les vessants de la teva vida.
I això com es treballa? Com fem aquest salt qualitatiu?
Una és, ho desitges o no, ho vols o no ho vols? És a dir, estàs disposat a aixecar-te, esforçar-te, aquest treball no sol quantitatiu, sinó qualitatiu, en mirar altra gent com ho fan, com ho deixen de fer, en treballar-te mentalment, en saber-te relaxar, en estar bé emocionalment, en escoltar el qui tens al davant i et pot ajudar, en ser company dels teus companys, en acceptar que a vegades no has de jugar perquè hi ha altres que ho fan millor que tu o estan més preparats que tu perquè acabes de sortir d'una lesió i potser no pots donar el màxim o igual que pot donar un company d'equip. Ets egoista, ets generós, ets humil, ets prepotent. És a dir, tot això jo crec que t'acaba determinant amb qui t'acabaràs convertint.
I tornem a recaure, no?, en la importància de la figura d'algú que dins d'un entrenament et doni aquestes claus, perquè entenc que l'entrenador potser no ha tingut l'experiència, no sap com transmetre aquests passos al seu equip.
L'entrenador, jo crec que hi ha un moment de la temporada, que jo crec que és a l'inici de temporada, on ha de marcar molt clarament què és allò que vol en el seu equip, què és allò que vol en els seus esportistes, amb què se sentirà orgullós que els seus esportistes transmetin individualment i com a equip què volem transmetre. I, evidentment, amb l'exemple del propi entrenador i amb l'exemple dels teus propis companys. I que hi hagi aquest lideratge compartit de que algun company d'equip et digui allò que no vols escoltar i que és necessari que tu coneguis de primera mà, de dir, amb el que t'estàs implicant, amb el que t'estàs compromovent per l'equip, no anem bé. Escolta'm, no t'estàs cuidant el suficient. Escolta'm, no estàs fent prevenció amb exercicis. Escolta'm, t'estàs deixant anar als entrenaments. Físicament no estàs... Estàs molt dispers. És a dir, això que no ens agrada escoltar, perquè ningú ens agrada que ens diguin coses que no ens toquen dir, hi ha d'haver algú que ens ho pugui dir. I a vegades pot ser l'entrenador, a vegades pot ser un company d'equip, a vegades pot ser el propi ecosistema, no? I jo crec que això és el que també ens fa grans.
Per tant, també el que estàs dient una mica és que tota la teva manera de ser i de fer ha de ser aquesta, ha de transmetre aquests valors tant a dins de l'esport com a fora, com a la teva vida personal.
Clar, és que si no ens, com us diria, ens partim per la meitat. És a dir, jo en un lloc sóc el que sóc, però un cop surto d'aquí ja... No, és a dir, quan parlo d'estil de vida vol dir que la meva manera de ser i de fer passa per uns valors, allò que és preuat per mi, que em farà millor a mi, farà millor els meus companys. I a partir d'aquí serà la feina, serà amb la meva família, serà amb la meva parella, o serà on sigui, no? I això jo crec que és fonamental.
Jo t'he sentit a dir a tu i també a l'escola on treballem junts que, a part de ser bons estudiants, bons esportistes, el principal objectiu és ser també bones persones. Va una mica lligat, no?, amb tot això.
Va lligat perquè sempre diem que amb els projectes esportius i formatius la persona és la que està al mig, la persona, no l'esportista. I la persona hi haurà un moment determinat que estarà vinculada al món de l'escolarització, de l'educació, dels seus estudis, del seu present i del seu futur. Perfecte. Hi haurà moments que estarà vinculat amb un entorn més esportiu, creixement esportiu, intentar el rendiment, intentar ser cagada millor esportista i millor equip. Hi haurà un moment que serà la relació amb els seus iguals, amb els seus companys. Des de la disbauxa dels caps de setmana, del conèixer territori, d'anar de festa... Jo sempre dic que hi ha la fórmula del 100%, que és màgica. Amb allò que estàs en aquell moment, que ara és molt famós la paraula l'aquí i l'ara del mindfulness i tal, doncs és allò. On jo estic centrat en aquell moment, el 100%. Si jo estic a l'escola, perquè en aquells moments toca classes de matemàtiques, de filosofia o d'economia o del que sigui, jo he d'estar centrat al 100% i he de donar el màxim. A partir d'aquí, hi ha esbarjo, hi ha pati, hi ha un moment en el que ja no hi ha... Gaudir de la companyia dels meus companys, fer gresca, fer broma, fer el que sigui. Estic entrenant al 100%. Estic competint al 100%. Estic amb la família al 100%. Estic amb la meva parella al 100%. I és la manera, després de que et vagin com et vagin les coses, no et podràs dir tu mateix és que no he donat el 100% amb allò que podia, és que hagués pogut fer més, és que, els és que ja hem dit abans que és una victimització que no ens treu res.
Aquest estil de vida inclouria també, entenc, hàbits de son, hàbits d'alimentació, com s'incorpora també tot això a la vida de l'esportista?
Bé, fa poc vam dir que les tres claus de l'èxit d'un esportista i enfocats en el rendiment era que és allò que fem amb el que passa en el nostre dia, a dia, sigui entrenament, sigui competició, sigui a l'escola, sigui en les nostres relacions. Dos, des del punt de vista del món esportiu, què és allò que passa en el vestidor, què és allò que passa en les relacions humanes amb la gent que formarà part d'un mateix projecte. I la tercera, molt important, que té a veure amb aquest entrenament invisible que dèiem, és què és allò que fem amb la nostra vida personal. Quan ningú ens veu, torno a dir, i com de Sant Exupéry amb el Petit Príncep, allò que realment té valor és allò que és invisible als ulls, no? Pues una mica vindria per aquí, no? El fet de dir, escolta'm, com em cuido, com m'alimento, com descanso, com gestiono el meu temps. És a dir, són aspectes que sovint no li donem tota la importància que en té, i en té molta. A nivell de qualitat física, a nivell de estar més preparat, més descansat, amb més energia, d'intentar, a través d'això, evitar més lesions. Ara no fa poc vaig escoltar que el nou entrenador del Barça, en Flick, l'alemany, ha incorporat revisions dentals amb els seus esportistes. I la resposta és perquè s'ha demostrat que amb una mala higiene bucal o amb pues genera moltes lesions musculars, rotures fibrilars...
Ah, sí?
Sí. Llavors, clar, és a dir, estem parlant d'un club o d'esportistes que generen molts diners i que estan en un club que mou d'uns 800, 700, 900 milions d'euros, i una cosa tan petita, tan ínfima, i que ara mateix dèiem, ah, no ho sabia, doncs pot influir en que un jugador determinat en un moment concret es pugui lesionar per una mala higiene bucal, per no tenir una bona cura de les dents, per càries, per mil qüestions d'aquestes. Doncs si ens podem anticipar per aquí, ja hi ha una possibilitat de millorar.
L'esportista exitós ha de ser perfecte en tots els nivells? Mai. Ja sé que la perfecció és...
Mai de la vida. El problema és aquest, normalment, que busquem l'excel·lència entesa com la perfecció. I la perfecció, ja et dic jo, que no existeix.
Clar, però estem parlant de bons hàbits, de ser bona persona, de donar el millor de tu mateix...
Clar.
És sí, Déu-n'hi-do, tot el que has de fer.
Sí, però inclús cuidant-te molt més del que em cuidava ahir, tenint en compte paràmetres que no tenia pensats de que podien influir en el meu rendiment, com el descans, la nutrició, o la pèrdua de temps, o la mala gestió del temps, el que nosaltres vulguem. Però al final no podem pensar que això ens donarà la perfecció. És a dir, fins i tot fent això, hi ha... Michael Jordan, millor jugador de tota la història. Ha guanyat 7 campionats de la NBA i n'ha perdut 9 o 10, amb 16 anys o 17 anys de professional. I així et diria, dels millors de la història. Què vol dir? Que la perfecció no hi és. Si fos la perfecció, hagués guanyat tots els campionats, clar, hagués guanyat tots els partits i hagués estat sempre el màxim anotador. I ell ho diu. Diu, jo he fallat no sé quants tirs lliures. Quants tirs. He perdut l'últim llançament. He tingut la possibilitat amb l'últim llançament que m'ha ofert el meu equip, els meus companys, de ser guanyador. I 20 i pico vegades no he fet cistella. Per tant, el fracàs, entès com que no ha sortit allò que jo buscava, així de vegades. Per tant, no ens ha d'afectar. És que la perfecció, és que si no serem uns malalts, i això ens portarà a un malestar. No, és que he donat un 9,5 o un 9. Però escolta, benvingut, i ja està, i no passa res, i aixeca't, i ja està. I aprèn d'això que t'ha passat, però no buscaràs el 10, és que el 10 no hi és.
Carles, hem après molt una setmana més, seguirem aprenent moltes setmanes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins la propera setmana.
Fins la propera.
Adéu.
Adéu.
Scared to rock the boat and make a mess, so I said,
Dos minutets i arribarem a les 11 al butlletí de notícies de la mà de la Katy Perry i aquest Roar.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.